Mira, tenim notícia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però no per anunciar si finalment hi haurà eleccions el 14 de maig de febrer o no, sinó per inhabilitar el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, un any d'inhabilitació i una multa de 16.800 euros. Curiosament, la persona que havia d'organitzar aquestes eleccions. En fi, són aquestes curiositats. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Estem fregant els 5 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Aquesta matinada amb una visibilitat super reduïda. I causa d'això és que encara hores d'ara hi ha avisos de boira densa als trams de la AP2 entre Soses i les Borges Blanques i entre Soses i Vilagrassa, la A2 també. Per tant, ull, com sempre, si surts a la carretera s'ha d'anar amb molta cura i si les condicions climatològiques són adverses, encara més. Demà dijous avui, a 21 de gener del 2021, les 12:21 minuts, tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica, també farem un repàs a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem del món veterinari, ho farem des de Anadon Veterinaris, amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, i també parlarem de salut i de nutrició, amb el Cristian Didier, des de Dissanta Nutrició. La setmana passada ja saps que parlàvem de la falta de ferro i avui ens quedava aquesta segona part, que és la falta de vitamina D, que està molt relacionada també amb la falta de ferro. Per tant, avui vitamina D, tot això ens plantarem a la una i a partir de la una les escapades de nieve amb el David Velasco, on parlarem, bueno, parlarem de l'estat de les pistes, de les principals estacions hivernals i de quina és la situació, perquè no hem d'amagar que les restriccions que tenim ara, que havien d'acabar el 24, s'han prorrogat fins al 7 de febrer. Per tant, veurem quina és la situació d'ara i dels propers dies de les principals estacions d'esquí. Les que estan gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el seu director, Ricard Font, ja ha dit que de moment es mantindran obertes. De moment es mantindran obertes. En fi, va, la previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Boira aquest matí, eh?
Molt espessa, sí, sí, és gairebé, n'hi ha hagut hores, és que ha començat cap a la una de la matinada, s'ha espessit cap a les tres de la matinada amb visibilitats inferiors a 100 metres i n'hi ha estones i moments inferiors a 50 metres.
Déu-n'hi-do.
Fins fa poc, fins fa menys d'una hora que s'ha començat a enxamplar la visibilitat, a augmentar, i ara n'hi ha 800 metres de visibilitat. N'hi ha una tendència a que marxi la boira. Ha plogut misèries, en 0,3 ahir, 0,1 de boira esta matinada. No arriben encara un litre en els darrers tres dies entre rosades, llebrades, boires i plugins. És a dir, hem de sumar tots els fenòmens que precipiten i no arriben encara al litre per metre quadrat. Sembla que de cara a demà, encara que la boira, si no fa vent, amb la humitat tremenda que n'hi ha a l'ambient, perquè és aquest plugim petit d'ahir sí, nit, ha afegit aquesta humitat que tenien. I només n'hi ha boira a la plana de Lleida. Jo he rebut fotos de la Serra de Bessons, a la zona que està a les Garrigues Altes, encara al municipi de Borges Blanques, però a 500 metres d'alçada, i es ve un sol i es fota la boira. Un mar de boira en el que per sota de 400 metres, pues, predomina la boira. Hem d'esperar un divendres molt variable i molt canviant, és a dir, primer, pluja matinal, nevades importants entre aquesta nit i demà al matí al Pirineu. Estem parlant a cotes
del
Pirineu, 1.200, 1.300, 1.400, però que anirien davallant a mesura que avança el divendres fins a 800 metres al Pirineu, que podien acumular gruixos importants, entre 20 i 40 centímetres a la cara sur i oest. En les comarques de Lleida, concretament l'Alta Ribagorça, la Vall Fosca, serien les comarques més beneficiades per aquestes precipitacions. A la resta, i sobretot a la meitat sud de Lleida, vist i no vist, entre les 7, 8 i 9 del matí, una mica de pluja i després vent. Després, el divendres que serà a tota Espanya per una ventada important que portarà la borrasca Hortensia, que no serà tan forta a la plana de Lleida, tot i que a la zona del sud-est de les Garrigues podien arribar a 80-90 km per hora. el vent dominarà tot, clar, s'emportarà la boia, farà pujar les temperatures per damunt de 10-12 graus, però la sensació és agradable pel vent. A la plana de Lleida podien estar entre 50-60 km per hora els cops de vent.
Això quan durarà?
En un mateix dia podem tenir boira, núvols, pluja, neu al Pirineu i vent, sobretot la segona meitat del dia.
Però el vent quan durarà, Armando? Que a mi em dona molt mal de cap el vent. Quan durarà el vent?
No, suposo que ja de cara al dissabte a pluja, tenim, si vols, és que torna a variar molt, perquè tenim un tren desfile de borrasques atlàntiques, doncs escolta, i sembla que pel matí de dissabte tindrien núvols i clarianes, però ja no gaire boira, i a la tarda pluja.
Pues Armando, demà com que és divendres, si tenim una previsió...
És una variabilitat que a la tram horari ni té un tipus de temps de cara a les properes hores.
Doncs demà com que és divendres, si tenim previsió a curt termini, acabem de posar en ordre tota la previsió meteorològica, que ja ve que ja hem de parlar de dia a dia, això,
Sí, i fins i tot matí i tarda, vespre i nit, perquè varia, sobretot demà serà un dia de molta variació al llarg del dia.
Molt bé. Armando molt bé. Álvarez, com sempre, fins un demà. Plaer, gràcies, okay. Fins demà.
Adéu, bona tarda.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Com ja hem avançat avui a l'inici, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat el conseller d'Acció Exterior, Bernat Soler, un any d'inhabilitació i una multa de 16.800 euros pel seu paper en l'organització del 1 d'octubre, quan era alcalde d'Agramunt. Era també diputat al Parlament de Catalunya. Curiosament, és la persona encarregada d'organitzar les properes eleccions del 14 de febrer, que a hores d'ara encara hem de parlar de temporalment quan diem la data, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avui a les 10 del matí ha acabat el plaç per les al·legacions i, per tant, es pot pronunciar en qualsevol moment. Pot ser ara, pot ser demà o pot ser d'aquí una setmana. Home, no hauríem de tardar massa perquè si han de ser el 14 de febrer, doncs potser sí que se'ns tirarà el temps a sobre. Però, curiosament, queda inhabilitada la persona que ha d'organitzar o que havia d'organitzar aquestes eleccions. A casa nostra, canviem de tema, i és que les famílies de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, ja fan 9 dies que no porten els seus fills a l'escola com a senyal de protesta per la reincorporació d'un docent amb qui estan en desacord. En total, són 25 alumnes de P3, P4 i P5. La protesta va començar el passat dia 11 de gener i confien que aquest dijous es pugui desencallar després de mantenir una reunió amb Inspecció d'Educació. Els pares ja van demanar al setembre la substitució del professor per falta de confiança i problemes de convivència. Això ja en vam parlar al setembre i s'ha tornat a... Després del setembre, aquest docent en qüestió va agafar la baixa, s'ha reincorporat ara i, per tant, els problemes han tornat. Per què? Perquè no es va solucionar el problema, simplement es va aplaçar. I, per tant, ha tornat a passar. Sigui com sigui, qui, escolta, sense tenir cap mena de culpa o estan patint, són els alumnes, que fa 9 dies que no van a l'escola. Parlant d'educació, doncs a la Universitat de Lleida ja corren rumors seriosos de que els exàmens que s'estan realitzant de manera online hi pot haver frau. Quin tipus de frau? Doncs que una altra persona faci l'examen per tu. Els problemes són la falta de control, de veracitat, als exàmens online. A les classes telemàtiques els alumnes connecten la càmera, però a l'examen no es va ni plantejar aquesta opció. Era un escenari ideal per la picaresca. Lídia explica a Cope Lleida com va fer l'examen d'una assignatura de, en aquest cas, de dret.
Ens van passar un link, ho vam fer amb un formulari de Google i ens van dir l'examen comença ara i l'heu d'entregar a tal hora, però en ningú moment ens van dir connecteu-vos a tal sessió per comprovar si sou vosaltres, per veure si esteu sols, si esteu fent l'examen a punts. No va haver ninguna manera de revisió de cap tipus.
La Universitat de Lleida ha denunciat casos de suplantació d'identitat, però no ha concretat qui i com. Ara tots els estudiants estan sota sospita i, per exemple, Miquel Oro reclama que la universitat identifiqui els culpables.
Suplantar la identitat, una cosa és que t'ajudin, l'altra és suplantar la identitat, que ja és un cas més greu. I penso que sí, que s'hauria de perseguir. Si tenen la certesa de que ho han fet, jo penso que sí, que haurien d'anar a buscar-los.
Però els estudiants van més enllà i no entenen la falta d'adaptació de la universitat. La consideren anacrònica amb el procés d'avaluació. Clàudia estudia magisteri, serà professora i assegura a Cope Lleida que li demani que innovi mentre la facultat no es planteja altres mètodes d'examen més segurs i complerts.
O sigui, no cal fer un examen de pregunta-resposta, pregunta-resposta. Pot ser de reflexionar, fer un treball, fer una presentació oral. Hi ha molts mètodes. I més fent magisteri, que sempre ens diuen que hem de buscar mètodes alternatius. Penso, però també podrien innovar i canviar el mètode.
Avui hi ha exàmens en plena tercera onada. Hi ha facultats on són presencials, com la de turisme. La Laura ha vingut aquest matí amb autobús des d'Igualada i no entén que s'activin, que no s'activin altres sistemes.
Trobo malament que no podem trobar-nos amb els familiars i tot, i ara m'estic juntant amb més de 50 persones, que l'última vegada va ser al març que la vaig veure.
En fi, un curs universitari totalment anormal, però amb falta d'adaptació per part de la Universitat de Lleida. Canviem de tema perquè Unió de Pagesos exigeix al govern espanyol incloure Catalunya a les zones afectades greument pel temporal de neu. El sindicat assenyala que el Filomena va provocar danys molt importants a les demarcacions de Tarragona i de Lleida. Però per la seva part, el ministre d'Agricultura Planas creu que els danys de Filomena a Catalunya estan coberts molt àmpliament per l'assegurança agrària. Escoltem el ministre.
Els danys que s'han produït són exclusivament els que hi ha a l'agricultura i que hi ha a la ramaderia, estan coberts pel segur agrari. Una de les coses que tenim a Espanya que són magnífiques són un segur, una llei que fa 40 anys, de 78, de segurs agraris, que ens fa probablement dels països més moderns i competitius a la Unió Europea des del punt de vista de tots els danys que se'n produeixen, doncs, són les gelades, és la neu, i les conseqüències de lo que s'ha produït.
Som l'enveja d'Europa. Almenys en aquest terme, o en aquest aspecte, segons el ministre d'Agricultura. Canviem de tema perquè la Junta Electoral de Lleida insta a tots els ajuntaments i a la Diputació de Lleida a retirar la simbologia partidista de les façanes. Et sona el tema, oi? Doncs ja hi tornem. La Diputació lleidatana assenyala que va cobrir la pancarta de suport als presos quan es van convocar les eleccions. O sigui, la mantenim, però la tapem. D'altres mantenen els cartells a les façanes. Ara tornarem al tema habitual dels darrers anys. És a dir, uns que denuncien, han d'anar a judici, el jutge s'ha de pronunciar, s'han de traure, després arriben les inhabilitacions. Recordo que a Catalunya no tenim president, entre d'altres coses, perquè el president es va negar a treure una pancarta de la façana del Palau de la Generalitat. A casa nostra, a l'Ajuntament de Lleida, la Paeria diu que prioritza el Museu Morera i un pla estratègic museístic abans que invertir en un museu del clima que està, hores d'ara, totalment abandonat. El regidor de Cultura, Jaume Rutllant, diu que la situació financera de l'Ajuntament és crítica, que cal prioritzar molt les inversions i que, hores d'ara, aposten pel Museu Morera.
La situació financera de l'Ajuntament de Lleida és crítica o un pas més enllà de crítica i, per tant, hem de prioritzar moltíssim les inversions. La nostra prioritat des del punt de vista d'inversions a cultura, l'aposta és pel Museu Morera, el museu que fa 100 anys que s'espera, que teníem doncs, finançament extern d'un 80% de la inversió i que la ciutat realment es mereix que finalment el Morera tingui una seu definitiva amb cara i ulls.
Un Museu Morera que ja saps que ha viatjat per la ciutat de Lleida i que, com bé diu el regidor, fa 100 anys que espera tenir una ubicació definitiva que ara sí, tot sembla indicar, amb els seus retards i les seves complicacions, que tindrà a la Rambla de Ferran de Lleida. Obrim el bloc de coronavirus, de la Covid-19. Hem de lamentar dos noves morts que eleven a 24 les defuncions per Covid-19 a la residència de Solsona. Ara el centre allotja 44 residents i té 19 usuaris fora de l'equipament. I el volum de persones ingressades amb Covid-19 als diferents hospitals, tant públics com privats de Ponent, ha baixat a 195, dos menys que ahir dimecres. Tot això sempre segons dades de salut. Les UCIs, això sí, continuen incrementant el nombre de pacients i n'hi ha un més que dimecres, per tant, són ara 26 els que es troben en una situació crítica. A la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 536 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia baixa fins al 1,03, pràcticament al llindar del primer objectiu, que és baixar del 1. Aquest és el comportament que tots els viròlegs ens han explicat una i altra vegada, que és el que passa a les onades, a les corbes. És a dir, quan arribem a la part alta de la corba d'infeccions, de positius, i ara ja veiem que el nombre de positius cada dia baixa, tot i que en segueix havent, però baixa, el risc de rebrot a poc es va moderant i la velocitat de reproducció de la malaltia, que és el que ens diu que passarà d'aquí uns dies, fixeu-vos que ara sí que està baixant. Estem a 1,03 al Pla de Lleida. Per tant, estem ja al punt on, en lloc de créixer, començarem a decréixer, que és el que veiem que està passant. Això es traduirà d'aquí a uns dies, perquè va amb uns dies de decalatge, als ingressos als hospitals. Per tant, ni tan sols hem de estar contents amb aquestes xifres. Simplement és el comportament habitual. I quan començaran també a estabilitzar-se els ingressos als hospitals, veurem també com arriba el seu pic màxim els ingressos a les UCIs. Tot això va amb el retard corresponent. Igual que quan arribi la següent onada, perquè ja sabeu que això serà sempre un dent de serra, és a dir, pugem i baixem i pugem i baixem, primer començarem amb els positius, no es notarà encara amb els ingressos hospitalaris ni molt menys a les UCIs, i tot ve amb retard. Per tant, hores d'ara, sembla que hem arribat a la part alta pel que fa positius de la corba d'aquesta nova onada, que no sé quina és, la quarta o la cinquena, però ull a no baixar la guàrdia perquè els hospitals comencen a tenir doncs, una pressió alta. A l'Alt Pirineu i Aran tenim un risc de rebrot de 559 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat a 0,91. Està en decreixement ja, està per sota de l'1. Tenim tres comarques a la província de Lleida que estem fent seguiment per xifres anormalment altes. Hores d'ara, les Garrigues tenen un risc de rebrot de 1.419 punts i una velocitat de reproducció de la malaltia d'1,14. Al Solsonès, 1.074 punts de risc de rebrot i 0,96 de velocitat de reproducció de la malaltia, i a la Vall d'Aran 1.944 punts de risc de rebrot i 1,36 de velocitat de reproducció de la malaltia. A nivell de Catalunya la situació és de 664 punts de risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia avui ens dona una xifra boníssima de 1,07, i això ens fa ser optimistes de cara als propers dies, en el que veurem que les xifres baixen enormement.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs home, que ja marxem, com tots els dijous, cap a Anadon Veterinaris, que ja saps que segueixen oberts, han estat oberts i estaran oberts, pandèmia o no pandèmia, com vulguis, però ells estan allí. Carrer Segrià número 11, els trobes a internet, a www.anadonvet.com, i si no, aquest telèfon en el que et contesten sempre, les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Si truques amb horari comercial, doncs et contesten des de la botiga, i si necessites atenció veterinària et passaran amb un veterinari. Però si truques fora de l'horari comercial, sempre, sempre et contestarà un veterinari de guàrdia. 973-266-388, 266-388. Amb nosaltres, la infermera veterinària, l'Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Bueno, sí. Ja està bé. Ja. Mira, això ja ho anem preguntant setmana a setmana, perquè ja vivim així, com el que diu, dia a dia, Imma.
Sí.
En fi, escolta, la setmana passada vam estar descobrint tot un món amb el tema de la sarna a gossos i gats.
Sí, la setmana passada vaig parlar de la sarna sarcòptica, que era aquella, recordem, que sí es pot empegar sí. Entre uns altres animals i en altres.
La que jo pensava que era l'única, i l'Aima em va dir, no, n'hi ha molts de tipus. Sí. I avui en parlarem d'una altra.
De l'altra més comú, diguéssim, de la segona més comú.
Ahà.
Que es diu sarna... Ai, perdó.
Gossos i gats, eh?
Sí.
Com es diu?
Sarna demodèfica.
Sarna demodèfica. Però sí. Això no tenim per què saber-ho, eh?
Ah, no, no, això ho dic jo, però és un altre tipus de sarna. Sí, sí, hi ha moltes, eh? Ja dic, parlaré de les dues més comuns.
La sarna que ens expliques avui, la de modèfica, aquesta...
És més comuna amb gossos, és la segona més comuna amb gossos. Uh-huh. Els gats no és comú que la pateixin.
A nivell de com notem que li afecta, és el mateix? Picors, irritació de la pell...
Sí, aquesta també es coneix, igual l'heu sentit, més de carrer, diguéssim el nom, com a sarna vermella, per l'enregiment de característic de la pell dels gossos que la sofreixen.
Però rasquen també, es graten.
Sí. Sí. Sota el microscopi, us en recordeu que l'altre ho vaig dir que era com una aranya?
Sí.
Doncs aquesta té forma d'un cigar amb 8 potes.
Ai, Déu meu.
Sí, és tot allargadet així...
Sí. O sigui, com un cuc, per entendre'ns.
Sí.
Un cuquet.
Sí, així més forma, sí.
Bueno,
sí,
mira.
És com un cigar amb 8
vale,
potetes.
Però necessites un microscopi. O sigui, sí. Afortunadament, a simple vista, no ho veiem, que jo prefereixo no veure.
No.
Clar.
No es veu. I el de modes, que és aquest àcar, es diu així, és un àcar present en la pell de tots els gossos, per la qual cosa... no existeix risc de contagi de la malaltia, o sigui, per matres. Tenen a la pell.
Ja ho tenen tots.
Sí.
I per què amb uns els afecta i els altres no?
Vale, la sarna de modèfica es desenvolupa després d'experimentar algun problema que provoca que el sistema immunològic no treballi adequadament. Ah. I, per tant, la població de l'àcar augmenta de manera descontrolada.
Vale, algun desequilibri.
Vale, és això... Sí, exacte. És com les cèl·lules cancerígenes, que les portem tots, però quan se descontrola, pues és dolent, diguéssim, no?
Clar. I se sap com se descontrola o pot ser per molts factors?
Sí, ja com he dit, és el sistema immunològic que no treballa adequadament.
Val.
O sigui... Val? Pot ser qualsevol disfunció del sistema immunològic.
Clar.
Que no està treballant com hauria de treballar i té dèficits.
Què notarem al gos?
Vale. Notarem. A veure, pot ser localitzada o generalitzada. Vale? Es pot presentar amb cadells i amb gossos adults. A veure, el que notarem primer, quan és localitzada, vale? Pèrdua de pèl amb plegats petits. Vale? Veurem com clapetes.
Sí.
Això amb qualsevol gos. Però és més freqüent a la cara, el coll, les potes davanteres i espatlla. Vale? El que hem dit abans, la pell molt vermella, enrogida, inflamació. I normalment aquesta sarna no causa els picors de l'altra. Vale? I no produeixen ni irritació ni ferides, que l'altre, com recordem, vam dir que sortien com unes costres a la pell de rascar, sortien costres i no paren de gratar-se. Aquesta no és tan comú.
Ah.
Vale? No és tan comú, es poden rascar, però no d'aquella manera, saps? Desesperada, diguéssim.
Val. Sí. De totes maneres, o sigui, si observem que es graten, ni que sigui no tan intens, i veiem ja pèrdua de pèl, clapes...
Això sí, és més la inflamació, la pell molt vermella i clapetes.
Cap al veterinari, eh?
Sí, sobretot a la cara, al coll i a les potes davanteres.
Hi ha algun remei casolà aquest que dius, bueno, vale, vaig al veterinari però hi tinc hora per demà i aquí el gos
que
allí que es grata que ficar-li algo fred, algo calent o, no, o millor no fer invents?
Millor sempre vindre.
Val.
Millor sempre vindre.
A més, val? Sempre hi ha un veterinari d'urgències, eh? Per tant...
I després, la mateixa però generalitzada, aquesta que he dit abans, és molt localitzada, vale? El que hem dit de la inflamació, les clapetes, i la generalitzada és pèrdua de pèl, però per grans regions del cos, no així clapetes. Aquesta sí, picors, gratat, llepat i mossegada de les zones que li molesten molt.
Caram.
Saps allò que es comencen a mossegar ells mateixos i a gratar? Vale, aquesta sí, que es graten.
Clar.
I després, la descamació, raspadures, ferides, es descama la pell. Vale, i després, infeccions bacterianes de la pell.
Com es tracta això? És a dir, vale, si veiem això cap al veterinari, això té solució o no?
Sí, tot té solució, sí, l'altre igual, sí. sí, però... amb medicaments, amb antibiòtics, sí, sí.
I això s'erradica o queda de per vida?
Bueno, com he dit abans, aquest clar. Tipus de sarna ja la porten ells, se normalitzarà i farem que treballi el sistema immune adequadament.
Val, o sigui que sí, que escolta, que això analitzeu, perquè clar, és el que dèiem, avui estem parlant d'aquesta segona sarna i n'hi ha més, per tant, que es grati el gos no vol dir que sigui aquesta. Primer s'ha d'identificar què és.
Claro, primer li tenim que fer un raspat al gos, veure sota el microscopi, a veure si és sarna o és una altra cosa.
Clar.
Primer tenim que assegurar que és sarna.
Clar, clar.
I després quin tipus és.
Clar.
I depèn de la que sigui, doncs demanarem un tractament o un altre.
Doncs escolteu, carrer Segrià número 11.
Però que és purena.
Carrer Segrià número 11, Anadon Veterinaris, allí estan. I si no, els hi feu un truc, 973-266-388, que de vegades per telèfon pots començar a solucionar coses, o et poden ja indicar bastant afinat el que passa o el que no passa. 973-266-388, tu descrius el que passa i ells ja et diran, escolta, vine ja, o sí. Quedem demà, o tranquil, que això ho hem de deixar amb observació. Tu fas un truc i et quedes tranquil, que al final és del que es tracta.
I recordeu que la sarna, qualsevol tipus de sarna, no és greu. És greu si no és tractada.
Clar, clar. Clar,
que
clar,
té
clar.
Molt mala fama,
Sí,
té molt mala fama perquè, bueno, ens ve a la ment el típic gos sarnós dels dibuixos animats,
sí,
de mosques al voltant i, bueno,
escolta,
molt prim.
Que això se tracta i ja està.
Sí, això es pot tractar. És greu quan no es tracta, llavors sí.
Clar.
Però igual que pot ser greu un gos que té moltes paparres i no es tracta, perquè donen moltes malalties.
Evidentment. I és millor agafar-ho avui que demà. Per tant, si noteu alguna cosa avui, feu la trucada avui. No cal esperar-nos a demà.
Exacte. Si veiem algun dels símptomes que he dit, encara que després no sigui sarna, però no és normal.
Sí, evidentment, el que
sigui. Però aquest comportament amb un gos i aquestes postres i aquests picos no són normals.
No
sigui
normal.
El que sigui, sempre millor vindre.
Doncs al carrer Segrià 11, allí estan a Anadon Veterinaris, i el 973-266-388. Hem parlat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, gràcies. Fins la setmana vinent.
Gràcies.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-80-10, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Anirem ja directes cap a la una de la tarda des de Disanta Nutrició i concretament amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
A Disanta Nutrició, que els trobeu... Lo tengo apuntado. Espera, que lo tengo apuntado,
Es que trobeu... tienes que venir más, Ricard. Tienes que venir más.
Sí. Alcalde Porqueres, número 74. Pero es igual, si vengo más tampoco me miro el número porque sé dónde estáis. Alcalde Porqueres, número 74. Y si no, busqueu-los a les xarxes socials, Disanta Nutrició o a la web, o al Cristian, busqueu, que són molt actius a les xarxes i els trobareu allí. Bueno, bromes a part, ja vam dir que... Bueno, per buscar-li l'excusa, és començament d'any i pot ser una bona època per dir, no he anat mai amb un nutricionista, vaig a fer la meva primera visita. Pot passar dues coses, o tres, si vols. Una, que et diguin, pues escolta, ho fas perfecte, seguim així, per tant, ja està. O sigui, no sempre ho hem de fer malament, igual ho fem bé. Pot passar una altra cosa que diguin, escolta, ho fas força bé, però anem a canviar dos cosetes, o pot ser que diguin, escolta, no anem bé, canviem-ho, canviem només els hàbits d'alimentació, millorarà la teva salut. Per tant, si no has fet mai una visita amb un nutricionista, escolta, estem al gener, és una bona manera de començar l'any. Pensa tu, Dissanta Nutrició, estan a Alcalde Porqueres número 74, a internet i a les xarxes socials, o si no, busca el Cristian Didier, que ja et dic que és molt actiu. Cristian, por cierto, la semana pasada, mira, es un tema que ha gustado, porque me han enviado muchos mensajes, hablábamos de la falta de hierro y de rebote, de su vinculación con la falta de vitamina D, que se ve que en Lleida, la incidencia es alta. Es curioso, ¿no? Pero es así. Además está relacionado vitamina D con la falta de hierro, etcétera, etcétera. O sea que hoy vamos a hablar de qué es la vitamina D, para qué la necesitamos y cómo la conseguimos.
Vale, pues mira, la vitamina D es una de las vitaminas más complejas que tenemos en nuestro sistema, porque es una pseudohormona que llamamos. La vitamina D, bioquímicamente o químicamente, tiene la estructura, se forma a partir del colesterol, ¿vale? Ajá. El colesterol es una grasa que tiene una estructura muy, muy bonita, muy compleja, y desde esta estructura podemos obtener, transformarla en vitamina D.
Ajá.
De hecho, las personas que tienen problemas con el colesterol podrían tener problemas con la vitamina D. El colesterol siempre se entiende como aquella molécula mala,
sí,
pero es muy importante el colesterol.
Cuando oyes la palabra colesterol ya es uy, uy, malo.
Demonio,
fuera,
¿no?
Fuera los embutidos, ¿no?
Exacto, pues forma parte de un sistema súper importante, ¿no?, de la salud. Total, que la vitamina D, tenemos estos compuestos en el cuerpo, pero son compuestos como que están no se pueden activar, no están activados, no los podemos utilizar.
Uh-huh.
Entonces, estas moléculas, que son el esqueleto de la vitamina D, se ponen en la piel, ¿vale?, a la altura de la piel, y cuando reciben los rayos solares se produce una transformación de estas moléculas, y estas moléculas pues cambian y empiezan a viajar por el cuerpo, van al hígado, van a los riñones, terminan de transformar, y es cuando aparece una molécula activa, que es la vitamina D activada, ¿no? Uh-huh. Que llamamos colecalciferol activado. Esta vitamina D, que es una pseudohormona, cumple funciones que no te lo puedes llegar a imaginar. Por ejemplo, ahora sabemos que cumple funciones en el sistema inmunitario de una manera que sabemos que las personas que han tenido déficit de vitamina D mueren más por COVID que las que no.
Hombre, pues ¿vale? Ahora porque, es interesante esto, saberlo.
Porque desde el punto de vista del sistema inmunitario, pues activa una zona del sistema inmunitario, evita que tengamos como esa cascada de citoquinas que hemos escuchado ahora tantas veces en el COVID, ¿no? Entonces evita todo esto. Bueno,
vale.
Hay una parte de la vitamina D, estas moléculas, que las obtenemos de la dieta. Una parte que la producimos nosotros y otra parte que la obtenemos de lo que comemos. Porque hay alimentos que son ricos en vitamina D, ¿no? Entonces, sobre todo los alimentos son de origen animal.
Espera, Cristian, que ahora se había entrecortado. La vitamina D, ¿la obtenemos de qué alimentos?
De alimentos. Entonces, hay de dos orígenes. Están sobre todo los alimentos de origen animal. Tienen vitamina D, que es muy similar a la que tenemos los humanos, ¿no? O que es la misma molécula, digamos, porque viene de un animal también. Y luego tenemos unas moléculas parecidas, ¿vale?, que vienen de los vegetales.
Vale.
Y estos vegetales también las podemos obtener de aquí, pasan a la sangre, se transforman y al final se convierten en las mismas moléculas. Los vegetarianos o veganos no tienen ningún problema porque obtenemos de los vegetales y luego del sol, y los que somos omnívoros, pues de animales, de vegetales y las que obtenemos del sol.
Uh-huh.
No hay ningún problema.
¿Hay algún alimento o algunos especialmente ricos en este tema?
Sí, sobre todo los alimentos que son ricos en grasa. Y está claro, porque al final la vitamina D es una vitamina liposoluble que está en las grasas, sobre todo en la parte más pues grasa de los pescados, en la parte más grasa en el hígado, por ejemplo, de los animales. Hay muchas cantidades de vitamina D. O sea, sobre todo en la parte grasa de los alimentos.
Sí, ya,
¿no?
Pero sí,
por
sí,
ejemplo,
sí,
la leche es muy rica en vitamina D.
Vale, pero Cristian, si yo compro carne o pescado y siempre le quito la grasa, ¿lo estoy haciendo bien o no?
Estás comiendo menos vitamina D, seguramente, es
vale.
Muy probable. Por eso, en esa idea de que todo tiene que ser desnatado, todo tiene que estar bajo de nutrientes, en grasa,
porque eso es muy simplista, porque
ya.
Eso estamos pensando solamente en las calorías, ¿no? De que nos han dicho que son malas.
Correcto,
¿no?
Entonces, con lo cual lo que me decías tú de leche entera no es una mala idea. El yogur natural normal, no desnatado, no es una mala idea tampoco.
Para nada. O hay gente, por ejemplo, que quita las yemas de los huevos y solo come claras. Eso es un error. En la yema, pues hay grasa saludable, hay mucha vitamina D, hay colesterol que necesitamos también. Entonces, pues el cuerpo necesita recibir estos nutrientes. Sí, Esta idea de la industria de que tenemos que quitar la grasa de todo es una idea errónea.
Claro. Si me han diagnosticado...
Otra cosa es irnos al exceso de grasa.
Que sí, correcto. Si me han diagnosticado bajo de vitamina D... ¿qué recomiendas incrementar de ingesta?
Bueno, lo primero es salir al sol.
Ah, vale.
Necesitáis, esto es como si yo os diera ahora mismo un papelito con una receta que pone medicamento tal.
Ya.
Tenéis que salir, esto, la cuestión es como así, como tan radical, ¿no? Salir a tomar el sol 15 o 20 minutos al día.
Vale, bueno, está difícil ahora, pero vaya.
Bueno, si no hay sol, pues cuando es momentos que todo corresponda, pero claro, es que los días de niebla tampoco son tantos en el año.
No, que sí, pero quiero decir que cuando hay sol no vayamos por debajo de los balcones, que nos dé el sol a la cara.
Claro, en la cara, en el pecho y en los antebrazos. Ajá. Estas son las zonas donde más se transforma vitamina D. Cara, el pecho, el cuello, digamos, la zona del cuello, el pecho, digamos, y los antebrazos.
Vale.
Y luego hay que incrementar los alimentos ricos en vitamina D. La leche de vaca, semidesnatada, entera, los huevos, los pescados azules, pescados pequeñitos tipo sardina, son muy ricos en vitamina D. Luego, pues champiñones, los champiñones tienen este tipo de vitamina, la seta sobre todo tiene esta vitamina D que viene de los vegetales, que se va a transformar, también es muy buena. También tenemos que tener ingestas equilibradas y variadas, ¿eh? Porque también necesitamos, por ejemplo, calcio para absorber bien la vitamina D, porque si no tenemos un calcio suficiente, pues la vitamina D tampoco se absorbe. Es que es muy compleja, metabólicamente tiene mucha complejidad. Y normalmente las personas que tienen déficit de vitamina D suelen tener déficit de hierro, suelen padecer anemia también. Sobre todo en los niños, ¿vale? Que muchas veces pasa... en los niños que el déficit de vitamina D pues aparece con él también. Entonces, hay un momento del día que tenemos que ponernos menos bloqueador solar, sobre todo en la hora de la mañana, dar un paseo que nos dé el sol y que aumentamos la vitamina D.
Claro.
Y sobre todo, si la vitamina D está diagnosticada baja, no vayáis a ninguna dietética, no vayáis a ninguna farmacia, en plan, es que me ha salido la vitamina D baja, que quiero tomar un suplemento. No, tenéis que ir al médico porque es un suplemento de prescripción médica.
Claro.
Y entonces el médico os dará una receta para poner la vitamina D al día. Bueno. Una vez lo tengáis al día, pues tenéis que seguir una estructura de alimentación saludable, variada, equilibrada, con el sol, con todo lo que hemos dicho, con unas ingestas correctas de calcio, para poder mantenir esos niveles de vitamina D arriba del todo.
Muy bien.
¿Vale?
Doncs eviteu, ara a l'hivern no, però quan ja comença a ser el sol més fort, evitem les hores aquelles punta, de 12 a 4 de la tarda no, però prendre una mica el sol cap al vespre o cap al matí, i després sempre llegamos al mismo sitio, alimentación equilibrada, Fíjate.
Y Ricardo, ahora voy a hacer otro paréntesis, porque es una cosa que me da mucha rabia a mí, y es que los que trabajamos en despachos y tal, en los hospitales, no tengo tiempo porque yo estoy trabajando.
Claro.
No puedo salir un momento a tal. O sea, no me da mucha rabia porque sí que os veo que salís 10 minutos a fumar.
Sí, tiene razón.
O a tomar un cafelito. ¿Entiendes? O sea, esos parones deberían estar permitidos para salir a tomar el sol un poco.
Es que además, 10-15 minutos de tomar el sol ya sirve, ya funciona.
Sí, vale, entonces los no fumadores, tal, y los fumadores, aparte de que deberíais intentar dejar de fumar...
Que lo dejen, sí.
Pues aprovechar un poquito para tomar un poco el sol.
Bueno, llavors ja ho veieu, la vitamina D, que és essencial per la vida, però que és molt complexa. Ens hem de fer anàlisis de tant en quant per saber com estem i després seguir les prescripcions mèdiques, però... coses que podem fer nosaltres, tot això que ens ha explicat el Christian, és a dir, al final l'alimentació equilibrada, ja ho veieu, el tema dels peixos, el tema dels vegetals, i en aquest cas concret, doncs que et toqui el sol, que és que a més també és saludable, que et toqui el sol per la pell, no només per la vitamina D, per d'altres coses. Ara, això sí, s'ha d'evitar aquelles hores punta del sol, de 12 a 4, sobretot a l'estiu, sobretot, En fi, doncs, vitamina D, falta de ferro, etc. Ja veieu que tot va lligat al final. Si et falla una cosa, després comencen a fallar les altres en cascada. I si n'arregles una, doncs la resta es van arreglant en cascada també. Per tant, per això dic que parlem de salut i de nutrició cada dijous amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, como siempre, un placer, gracias, hasta la setmana que viene. I nosaltres ja busquem senyals horaris, arribem a la una i després arriba el David Velasco amb les escapades de la nieve.